Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i nou minuts del matí, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres. Avui hem de parlar de República, Guerra i Franquisme. En aquest espai, avui tractarem i abordarem els partits polítics. Ho farem com de costum en aquesta secció amb l'historiador local José Fernando Mota. Molt bon dia.
Molt bon dia.
El José Fernando havia pensat, ara que ja estem de precampanya, que estem a tocar ja de la campanya i les eleccions del 21 de desembre, doncs per què no? Parlem dels partits polítics d'aquella època, de la República, i bueno, serà segurament sorprenent veure, a mi m'ha sorprès, ja t'ho dic, d'entrada, que en el sumari trobem més partits de dreta que d'esquerra.
Sí, a diferència de lo que passa a l'actualitat, doncs segurament el vot de dretes està més unificat i el vot d'esquerra és més dividit en partits. Durant la Segona República hi ha més agrupacions a la dreta que a l'esquerra, tant a Sant Cugat com a nivell de Catalunya en general. Explicarem una mica per què. Explicarem quines eren aquests partits. Perquè a Sant Cugat, per exemple, hi ha molts pobles, a Rubí o a Cerdanyola, que no tenien representació de tots els partits que hi havia a Barcelona. En canvi, a Sant Cugat tenim pràcticament tots els partits que hi ha a Barcelona. A Sant Cugat, a l'estat prop de Barcelona, doncs la influència política de molta gent que treballa a Barcelona, que viu, doncs porta també les seves idees, els seus partits. I trobarem, això, situem-nos, com sempre, una vila de 5.000-6.000 habitants, bàsicament rural, bàsicament un terç de la població rabassaires. Doncs trobarem això, que tota la representació, perquè moltes vegades quan es parla de política, de la història de la Segona República, es tendeix a parlar de la història de la Segona República a Barcelona, i això es trasllada com si els pobles funcionés igual. I realment, malgrat aquesta està a prop de Barcelona, doncs a Sant Cugat té un sistema polític diferent del que hi ha a Barcelona. I ja no dic cap a les terres de l'interior, no? Perquè ja dic, ara ho veurem. A més, els partits no eren exactament igual com eren a Barcelona. Això és la diferència, no? La diferència local, que moltes vegades en les històries generals que es fan de Catalunya, doncs queda amagada darrere de la història de Barcelona, no? De la gran ciutat.
És a dir, que aquí tenien personalitat pròpia, introduïen matisos en respecte dels partits que es troben, com deies tu, a la ciutat comtal. Començarem pels partits de dreta?
Bueno, primer volia fer un petit...
Una pinzellada
perquè veiéssim de què anem a parlar i de quina és la situació.
Doncs vinga, anem a situar-nos.
Mira, Sant Cugat, igual que a Catalunya, el partit hegemònic durant tota la Segona República serà Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya, que aquí està recolzat pel Centre República Federal, però, com veurem, a partir de 1932, fins a el desembre de 1931, gener de 1932, el Centre República Federal no ingressa en Esquerra Republicana. Perquè aquí hem de fer una altra diferència respecte als partits polítics avui. Durant aquella època, molts partits el que funcionava era un centre que s'afiliava a un partit. No hi havia una... Alguns partits sí que ho tenien, lo de l'afiliació individual, però altres, la majoria dels partits funcionaven, sobretot, per exemple, l'Esquerra Republicana, doncs tu t'afiliaves a un casal o a un centre i aquell centre estava afiliat al partit. En aquest cas, a Sant Cugat era el Centre República Federal, que estava afiliat al Partit Republicà Democràtic Federal fins al 1931 i el 1932 va passar a estar afiliat a Esquerra Republicana. Aquest partit serà el partit hegemònic. Sant Cugat, per exemple, a les eleccions del 1931, Esquerra Republicana treu el 80% del vot. Sí, és. I anirà perdent vot durant la República, però mai baixarà del 49% de vot a Sant Cugat, Esquerra Republicana. O sigui que és una hegemonia bastant considerable políticament. Ja li agradaria a molts partits ara tenir aquesta hegemonia. Clar, el Centre República Federal, Esquerra Republicana, a Sant Cugat només té un competidor a l'esquerra, que és el Bloc Obrer i Camperol, el Partit Comunista, heterodox, que a Sant Cugat té bastanta força, però és l'únic que li fa, bueno, ombra, no, perquè està molt lluny d'ell, però és un partit que alguna vegada hem comentat que aquí a Sant Cugat té influència, dirigeix el sindicat, dirigeix la CNT local, té influència dins de la Unió de Rabassaires, té moltes entitats juvenils, I és un partit que arriba fins a l'11% de vot, que és moltíssim per un partit comunista a les províncies de Barcelona. En canvi, l'espai de dreta és el que parlava, és un espai molt més fragmentat. Tenim, a nivell de Catalunya, el partit hegemònic és la Lliga regionalista, que després passarà a dir-se Lliga Catalana, a Sant Cugat també, però sempre treurà menys resultats del que es treu, per exemple, a la província de Barcelona. Perquè a Sant Cugat hi ha un partit també a la dreta que treu una mica més que els seus companys de Barcelona, que és el Partit Radical. L'antipartit de les Rus, ara molt més moderat, ara és un partit republicà de dretes. I quina diferència? Perquè més o menys el seu públic és molt semblant. La seva diferència és que a la Lliga és un partit catalanista i catòlic. I el Partit Republicà Radical és un partit més aviat espanyolista i laïcista, no té aquestes connotacions catòliques. A més, hi ha Acció Catalana Republicana. Acció Catalana, per exemple, és una diferència. Acció Catalana, a nivell de Barcelona, normalment sempre va en coalició amb Esquerra Republicana a les eleccions. És un partit més a la dreta, Esquerra Republicana, però de centre, liberal. En canvi, aquí a Sant Cugat aniran amb la dreta a les eleccions. És un partit més, que té un tarannà més dreta que el que té que els seus companys de Barcelona. Per exemple, és una diferència local. És un partit que té 60 i pico militants, més militants segurament que la Lliga, però que no recull els vots que recull els altres partits. I pràcticament recull els vots que té dels seus militants.
Aquestes combinacions em recorden una mica els pactes que fins fa poc es trobaven en alguns ajuntaments, no? Unes barreges una mica estranyes, podríem
dir. Aquí a l'Ajuntament hi ha poca barreja, perquè com sempre guanya el Centre Republicà àmpliament, però en canvi, per exemple, és això, a les eleccions de 1934 municipals, els que es presenten front al Centre Republicà Federal es diu Conjunció Catalanista, i és una agrupació de la Lliga, d'Acció Catalana, d'Unió Democràtica i d'Independents, no? Aquests els que es presenten com a oposició, seran l'oposició dels republicans. I si eren pocs encara en aquest espai de la dreta, després del 1 d'octubre del 34 apareix una força més dretana encara, que era Acció Popular Catalana, que és la CEDA, que formava part de la CEDA, que és una dreta que, davant del censur que ha provocat en propietaris i en gent els fets d'octubre, doncs recull tot el vot de l'extrema dreta santcugatenca, de la dreta espanyolista. Ells han deixat Unió Democràtica, que és una escissió encara d'Acció Catalana, que també té representació a Sant Cugat. Són pocs, però també tenen. Com vam parlar ja de quan vam parlar de les entitats, aquesta divisió entre dretes i esquerra era fins i tot física, perquè ja han dit que els de l'esquerra anaven a la Unió i els de la dreta
al parque.
I de fet, quan convoquen mítings, és això, el Centre Republicà Federal, el Bloc Obrer Camperol ho fan a la Unió i la resta de partits ho fan al parque, és a dir, que continua assistint a aquesta. Hi havia fins i tot el barber, un barber, els de l'esquerra anaven a un barber i els de dretes anaven a un altre barber.
O sigui, que n'hi havien dos barbers, almenys el
Boga
n'hi havia dos.
Més, hi havia més, però també pensem que les barberies sempre han sigut un lloc important de sociabilització, la gent parlava, la gent llegia els diaris, llavors, clar, anar al barber que no et tocava ideològicament et podia portar que fessin algun tall que no tocava.
I on estaven aquests barbers situats?
Bueno, hi havia diversos Sant Cugat, hi ha alguns de llarga tradició, com el
Carrer Major?
Sí.
Carrer Major?
Aquests són la tercera generació de barbers. I, clar, estem dient que és un poble rural, llavors ja també molts també afecta molt a la política les qüestions personals, els personalismes, els líders, els de fet Pau Muñoz, del que hem parlat alguna vegada, que passarà d'Acció Catalana a Unió Democràtica, serà el líder de Unió Democràtica, deia que a Sant Cugat els homes es combaten no per cap ideal, sinó només per si un és del Parc i l'altre de la Unió. Per si un és amic de Pau o l'altre de Pere. Evidentment és una mica exagerat, però sí que hi havia aquest tema. En un poble rural tothom es coneix, doncs llavors també hi ha les rancances cap a uns, d'unes famílies cap a uns altres, i això explica, pot ser també una explicació de que hi hagi tantes agrupacions polítiques diferents. I fins i tot hi ha vincles familiars, per exemple, jo he vist bastant de... El germà gran és del Centre República Federal i el germà petit és del Bloc Obrer i Camperol, des de l'esquerra.
Sí, pràcticament podrien trobar un partit per persona, bueno, no? Aquest pas...
Bueno, no creguis, perquè jo he anat comptant i la politització en aquesta època era bastant potent. A part d'aquests temes personals, la gent vivia la política més de la que la vivim ara. Hem comentat alguna vegada que els mítings s'omplien, fos de qui fos, i tu anaves allà o a sentir o a protestar, però tu anaves al míting de tots. I jo he calculat que almenys 8-10% de la població de Sant Cugat estava afiliada a algun partit. avui potser és l'1-2% de la població que estigui afiliada a un partit. Estem en uns nivells de politització grans, no? Que la gent vivia la política, en l'època de la República és una època que és, pensem que ven d'una dictadura, que ve d'un sistema de torns, o sigui, que era la primera vegada que realment hi havia una democràcia.
Home, és possible que potser també veiessin més utilitat, no?, al fet de participar.
Sí, bueno, clar, hi
havia una traducció, almenys.
En un poble petit això sempre ho veus més a prop que... A part, pensem, potser si la República hagués durat, hagués arribat el desencanto, no? com ha durat la transició. Però, clar, la transició, per exemple, també és un moment de molta activitat política, perquè la gent surt d'una dictadura i té ganes de fer coses, no? Pues una mica la República passa això. Pensem que tret del petit període de la Primera República no hi havia hagut una democràcia a Espanya. Llavors, clar, per aquí hi ha aquesta efervescència també. Ja l'hem vist en el moviment social, en les entitats, doncs en el moviment polític també.
Mm-hmm. Aquesta és, diríem, la situació, el panorama que es troba en aquell moment a Sant Cugat. Com veieu, partits per donar i vendre, per tots els gustos i...
Que sempre està bé, perquè si pots afinar millor el vot.
Oh, i tant! I si és amic teu, doncs... Encara millor per demanar-li explicacions després.
També pensem que el sistema electoral de la República era molt diferent, era un sistema majoritari. Per això, quan arriben les eleccions, s'han d'entendre i agrupar-se en coalicions, perquè el sistema electoral no era proporcional com el que tenim ara, encara que sigui un proporcional descafeïnat, però és proporcional, sinó que era majoritari. Llavors hi havia uns per majories i uns per minories. Això fa que tant a les municipals ja han vist com aquests s'agruparan en Conjunció Catalanista com a nivell de les generals o les del Parlament de Catalunya es formin grans coalicions normalment perquè clar, si sols saben que no trauran diputats, no?
Mm-hmm. Bé, doncs, coneguda ja la situació, quin era el panorama, per tant, contextualitzat el moment, comencem el repàs pels partits de la dreta.
Començarem per la dreta, dreta, dreta.
Però dreta, dreta, dreta?
Sí, aquests de fet no eren un partit, es coneixien com els salistes. Els salistes eren els partidaris d'Alfonso Sala.
Veus?
Alfonso Sala havia sigut un diputat per Terrassa in eternum, havia estat a la Mancomunitat, un líder espanyolista, monàrquic, reaccionari, que com en aquella... Abans de la segona República, els diputats s'escollien per circunscripcions comarcals, pràcticament. Pues ell havia sigut diputat per Terrassa i havia creat al voltant de Terrassa tota una xarxa caciquil. A Rubí i a Sant Cugat. Sant Cugat primer va estar a Terrassa, després va passar a votar a Sabadell, però o sigui, al revés. Però aquest grup de cacics, lligats a Alfonso Sala, de fet seran els que portaran l'Ajuntament de Sant Cugat durant la dictadura de Primo de Rivera.
Deixa'm dir que segurament a molta gent aquest nom li sonarà perquè ja fa uns anys a Sant Cugat hi havia l'avinguda d'Alfonso Sala. Ara...
Evidentment, se li va posar aquest nom sí, perquè després de la guerra molts d'aquests salistes van tornar a l'Ajuntament i llavors li van reconèixer el que havia sigut el seu líder i per això aquest va tenir un carrer a Sant Cugat fins fa no gaire.
Ara Lluís Companys.
Uh-huh. Doncs en aquest partit, és un partit petit, és a dir, perquè és un partit de cacics, però ja dic, van controlar l'Ajuntament durant la dictadura i seran els que patrocinin la candidatura monàrquica el 12 d'abril, que de fet guanya les eleccions, com van dir, per poc, però mai arribaran a l'Ajuntament perquè es proclama l'Ajuntament Revolucionari, la República, i passaran a ser una força marginal. A les eleccions, aquests salistes s'incorporaran a Dreta de Catalunya, que era el partit de monàrquic dels alfonsins, i a Sant Cugat trauran en unes eleccions que es presenten sols l'1,7% de vot, és a dir, passen a ser marginals. L'únic que encara en controlen el sometent, que era una milícia ciutadana de suport als Mossos i a la policia, doncs continua assistint durant la República. I el caporal dels sometents de Sant Cugat era Francesc Caís Juliana, que era un dels líders, que havia sigut un dels líders dels salistes. Això canviarà el 34, quan la Generalitat faci una depuració del sometent, de monàrquics, i elimini els monàrquics de la direcció d'aquesta milícia. I, de fet, molts després participaran en la construcció d'Acció Popular Catalana, de la CEDA, no? Però, bueno, aquests quedaran de la República, són un grup anecdòtic. Com dic, el gran partit de la dreta és Lliga Catalana. La Lliga Catalana, Sant Cugat, no hi havia hagut, a diferència d'altres poblacions, on ja des del segle XIX comença, és un partit antic, a crear-se. A Sant Cugat hi havia alguns representants que havien participat el 1904 en congressos de la Lliga, però més aviat a títol individual. Per exemple, Esteve Camarasa, que tenia una fàbrica a Sant Cugat, o Joaquim Margenat, que era el propietari de Can Fatxo dels Hurons. Aquests estaven vinculats, però era una qüestió individual, no hi ha una agrupació de la Lliga. No es començarà a crear la Comissió Auxiliar de Sant Cugat de la Lliga Regionalista fins després de la proclamació de la República. Llavors, a partir de la proclamació de la República, hi ha un sector, alguns són els fills, els joves dels salistes, que veuen que això dels salistes no té futur, i llavors fan el salt a Lliga Catalana. O sigui, passen d'un partit de dretes espanyolista a un partit de dretes catalanista, sense cap problema. Perquè està clar que el futur dels salistes és poc. I llavors, de fet, els republicans sempre diran que aquests es titjaran de falsos catalanistes, perquè saben el seu origen.
Per venir d'on venen.
Clar. Entre ells trobarem a Pere Sant, el que ja hem conegut durant moltes vegades, i en Joan Soler, que era el fill de l'arrendatari del parc. Estem en aquest món sempre. Ramon Mas, com sempre, que no es tallava un pèl a l'hora de qualificar la gent, deia que aquests són uns oportunistes amagant vostres intencions perverses baix la capa de la patrioteria i que a la Lliga sols s'hi troben els homes representatius del foment de l'explotació del treball i de l'Institut de Sant Isidre, esclavitzadors de la ciutat i del camp de Catalunya. Toma ja. Realment, clar, la Lliga era representació dels interessos, no?, de la burgesia, i a Sant Cugat, doncs, són també dels propietaris, i trobarem entre els seus militants, doncs, això, gent benestant. Acabaran d'organitzar-se al setembre de 1932, quan el seu líder històric, Francesc Cambó, vingui a Sant Cugat a fer un míting, i a partir de llavors hi ha una delegació de Sant Cugat de la Lliga. Però ja, com he dit, els resultats electorals no eren, eren sempre menors dels que treien a Barcelona el partit. A Sant Cugat, per exemple, el 31 només treu un 7,6% de vot, i el 32 un 22, però anaven en coalició amb Acció Catalana i Democràtica, i el 33 arribaran al 30% del vot. És a dir, sí que és la força més important de la dreta. Com hem dit, de cara a les municipals del 34 s'aliaran amb Acció Catalana, amb Unió, però no aconseguiran a guanyar, però va treure el 60% de vot Centre República, i serien uns 30 socis, que són els que al gener del 34 decideixen crear això que diem, una entitat que estigui adherida al partit, i creen el Casal Català, que és l'entitat que estarà adherida a la Lliga. Aquí hi ha un gran tall polític, en vam parlar, que era els fets d'octubre del 34, que després dels fets d'octubre del 34, l'Ajuntament escollit democràticament és anul·lat pel govern civil i es posen en ajuntaments gestors. Els ajuntaments gestors els construeixen amb majories de radicals i minories de la Lliga, perquè el partit radical era el de les Rus en aquell moment, era el president, el president, no, el governant a Espanya, llavors posava del seu partit. Llavors els de la Lliga tindran problemes, perquè hi ha alguns de la Lliga que no volen col·laborar en aquesta història, com Josep Garrell, que havia sigut un dels seus regidors, però finalment entraran en l'Ajuntament com a minoria, i fins i tot el gener del 36 els nomenen majoria i serà alcalde Gabriel Muntanyà, que era un dels líders de la Lliga de Sant Cugat. Però la cosa durarà poc, perquè al febrer del 36 hi ha les eleccions i guanya clarament el Front Popular, i llavors deixen l'Ajuntament. Com dic, eren bàsicament pagesos benestants, rendistes i botiguers. I els altres que hi ha a la dreta, els altres eren importants, era el Partit Republicà Radical. El Partit Republicà Radical, ja dic, ve de l'època de les Rus, però ja no són d'aquests que perseguien a les monges i els catalanistes pel carrer, sinó que ja són un partit més moderat, d'això, vendria a ser la dreta republicana. És a dir, no... Així com la Lliga n'hi ha monarquis, aquí ells se presenten també com a republicans. A Sant Cugat no hi havia hagut històricament, en l'època esplendorosa del lerrusisme, així com a Rubí o a Cerdanyola sí que havia hagut agrupacions, aquí a Sant Cugat no. Hi havia alguns a títol individual, en Josep Jupart, en Anton Vilaseca, que van participar amb els federals en l'oposició a la dictadura. Però aquesta gent, clar, molts venien de la Unió Patriòtica, que havia sigut el partit únic de la dictadura. I, per exemple, des de Garba, que era la publicació d'Acció Catalana, li deien que eren un conglomerat pintoresc i uns senyors Esteve Arribistes. Perquè, de fet, molts tret d'aquests històrics, molts el que van fer dels que van muntar el Centre Republicà Radical, que era el centre que estava afiliat al Partit Radical, era col·locar-se. Arribar a la República, alguns estaven a la Unió Patriòtica, altres estaven... I, bueno, hem de col·locar-los políticament. I en aquells moments no estava clar si seria Esquerra Republicana o el Partit Radical, el partit majoritari a Catalunya. I llavors aquests què fan? Pues fan el Centre Republicà Radical afiliat al Partit Radical, però munten un Centre Republicà d'Esquerres afiliat a Esquerra Republicana.
Per si de cas, no? Per assegurar el tret.
Per assegurar, com els federals continuaven afiliats al Partit Republicà Democràtic Federal, doncs diu, bueno, doncs nosaltres ens afiliem als dos, i llavors munten dos centres paral·lels, que de fet venen a ser pràcticament la mateixa gent, i per veure, diu, bueno, aquí el que acabi sent hegemoni, doncs nosaltres estem ja ben col·locats. Són gent que no pot estar amb la Lliga, perquè no són catalanistes i sobretot perquè no són catòlics, bueno, no són militantment catòlics, com sinó que eren més aviat laïcistes. No? L'Avenir, el diari dels republicans federals, ja ho deia, diu, malgrat que aparentment eren dos centres, els seus components els podia aplicar aquell adagi espanyol de los mismos perros con diferentes collares. Que això es veia. De fet, a les eleccions repetides del maig es presentaran com a centre bloc republicà, els dos centres junts, i seran els que treguin l'oposició, o sigui, els que treguin per minories, seran l'oposició a l'Ajuntament Federal des del 31 fins al 34. El que passa que aquests, per exemple, que eren radicals de tota la vida, en Llopart i en Vilaseca, diu, bueno, aquí ens estan fent servir aquests perquè ni els informaven de res, i llavors aquests es divideixen i munten un altre partit que era Fraternitat Radical.
Aquí tot era fàcil.
Sí, eh? Sí.
O sigui, primer qüestió estratègica, no? Mira, cap a una banda i cap a l'altra, així no perdem res. I que veiem que no hi comptem, tranquils. Muntem el nostre propi xiringuito, eh?
Sí, perquè aquests dos eren precisament, sí que eren radicals històrics, és a dir, que sí que creien les idees, no eren uns nouvinguts, diguem-ne, al partit, i llavors ells se'n marxen del partit i munten això, Fraternitat Republicana Radical, Veterans número 1, és l'agrupació.
Veterans número 1?
No, que no va tenir gaire incidència, eh? Mm. I els del Centre Republicà d'Esquerra, com veurem quan parlem del Centre Republicà Federal, Esquerra Republicana li planteja, quan vol entrar al Partit Republicà Federal, diu, mira, que aquests de Centre Republicà d'Esquerres no són ni d'Esquerres ni res, sinó són uns aprofitats i tal. Llavors el comitè comarcal convoca els dos, el Centre Republicà Federal, el Centre Republicà d'Esquerres, diu, venia a una assemblea i aclarim la situació. L'assemblea es van presentar 180 del Centre Republicà Federal i dos del Centre Republicà d'Esquerres i, bueno, Esquerra Republicana va tenir clar i a partir de llavors, de desembre del 31, la representació d'Esquerra Republicana a Sant Cugat la tindrà el Centre Republicà Federal. I aquests del Centre Republicà d'Esquerres, què faran? Pues ingressaran en el Centre Republicà Radical, que per això eren els que els havien acollit, i llavors acabaran dins del partit.
Molt bé. Digues.
No, dic que aquesta gent traurà entre el 10 o el 7% de vot a les eleccions. És a dir, que normalment a nivell de la província traien bastant menys i, com hem dit, tindran cert protagonisme a partir d'octubre del 34 perquè seran els que portaran l'Ajuntament com a Ajuntament gestor. En Joan Altés, que era un pintor que venia del Centre Republicà Federal, serà anomenat alcalde i el Centre Republicà Radical portarà la direcció de l'Ajuntament doncs, fins a les eleccions del 36, pràcticament.
Mm-hmm. Ens queda encara molt material.
És que aquí, si no en talleu, jo...
No, és que no l'acabarem. No. Per tant, hi dedicarem alguna sessió més, perquè no hem acabat ni tan sols els partits de dreta.
No.
Que ens queden uns quants, però és que després encara
bueno,
haurem de...
Bueno, ja dic que l'Esquerra, com són, només parlarem pràcticament de dos, del Centre Republicà Federal i el Bloc Obrer Camperol, la cosa anirà una mica més ràpid. Jo crec que el proper dia podem deixar-lo enllestit perquè així la gent pugui votar. Ah, no, que aquest no es presenta.
Home, bueno, sí, passem encara... el del temps, encara podríem fer alguna cosa. Sí. Si més no, crear el nostre propi partit.
Bueno, això també no? Ho pots fer ara, també ja... El problema és que no és tan fàcil arribar a la gent com en aquell moment.
Ah, amigo... Bé, doncs José Fernando Mota ens ha tornat a il·lustrar amb aquesta part de la història centrada en els partits polítics. Gràcies, José Fernando. T'esperem d'aquí 15 dies i continuarem parlant...
Més de 15 dies, no? Em sembla que tenim festes pel mig.
Sí, és veritat. Gràcies.
Però aquí estarem.
Aquí estarà José Fernando Mota. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Vinga, bon dia.